Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Quan és gairebé un quart de dues al matí a Ràdio Estel, volem parlar d'un llibre que s'acaba de publicar, el que el tenim aquí sobre la taula, Contes del mestre Assenyat Zen. No assenyat, amb doble S, mestre assenyat per educadors. El que veiem són uns contes adaptats, il·lustrats i reflexionats per en Juanjo Fernández, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Juanjo.
Bon dia.
En Juanjo Fernández és professor, escriptor, conferenciant, visual thinker, que ens explicaràs què és això, creador de Dibupa, divulgació educativa amb dibuixos i paraules que ajuden... Pare, també, que això és bé un gran, això és com infinitat de màsters.
És un grau.
No? I autor no només d'aquest llibre, sinó d'altres, com per exemple 30 manaments per tractar amb adolescents o els 7 superpoders de la felicitat. Com t'has decidit per aquests contes? Què va ser allò que et va impulsar a dir, va, anem a fer un nou llibre?
En el llibre explico que em vaig perdre un dia, perquè sóc molt dolent orientant-me, i que em vaig trobar amb el mestre assenyat que em va regalar un quadern amb contes. Evidentment, això no és real, però sí que és veritat. És veritat que en la nostra vida ens trobem aquests mestres en lectures, en persones, i bueno, jo he construït aquest perquè jo fui a EGB i sóc molt del mestre Miyagi de Karate Kid, i bueno, he fet un mestre que s'assembla una miqueta, i com aquests contes els he fet servir en xerrades de les que faig, vaig pensar que podia estar bé que estiguessin així una miqueta més arreplegats.
Per tant, els contes no només serveixen pels més petits, sinó que pels adults també és una manera d'anar entrant a la història i que potser d'allà es desprengui algun aprenentatge.
I tant, ara no és tant el moment, però fa uns anys, si recordeu, hi havia llibres, molts llibres de contes d'aquests, diguem-ne, amb missatge o amb valors que ens podien servir als adults, i això és el que he fet ara. Doncs aquests contes que, efectivament, per ells mateixos sempre tenen algun missatge, sempre ens interpel·len. Jo, a més, he volgut afegir-hi unes reflexions.
Sí, perquè el que trobem és un llibre que a més té els teus dibuixos, no?, que ens van acompanyant al llarg de les històries, i després, a la part final... Tenim un... A mi m'ha fet pensar en... A veure, no sé com ho dius exactament, anem a buscar-ho. Sí. Ah, mira, a mi em fa pensar en... Sí, més
sí,
o menys.
Sí, sí.
I treus com aquí una sèrie de reflexions i diríem que al final uns punts claus, unes afirmacions, allò que clarament es desprèn de la lectura del conte, i ens convides al final, dius, i a tu en què t'ha fet pensar el conte?
Sí, cada un d'aquests contes, això a mi em suscita unes determinades reflexions, i són les que he volgut compartir. Ja explico al principi, a veure, com pot mirar-se els contes i ja està, o podries també llegir-te les reflexions i ja està, però potser això no tindria massa sentit. El cas és que tu puguis pensar i veure com això s'aplica a la teva activitat educadora. A veure, és per educadors, que vol dir mestres, profes i mares i pares i avis i tiets i qualsevol que estigui educant.
La presentació del llibre és la setmana vinent, el 16 de desembre,
sí,
per la tarda.
El divendres 16 a les 18:30 a la nova llibreria Claret.
I estaràs molt ben acompanyat, a més a més.
Molt. Estaré acompanyat pel Màrius Serra, que a més aprofitarem per parlar una miqueta del seu últim llibre, de les aventures de la Napeu, que és un personatge també molt savi, una mestra, que surten en aquests contes seus, doncs molt ben il·lustrats per la Roser Calafell, doncs aprofitarem també per comentar.
A la teva portada ja veiem aquest mestre assenyat, com dèiem, no és amb S, sinó amb una Z de Zen. De fet, és un senyor que va amb túnica, sempre somriu. Tenir una bona actitud, diríem ja que és un bon punt de partida, que hauríem de començar per aquí, per somriure, i a partir d'aquí ja encarar el que vingui.
És fonamental. Jo, aquest mestre assenyat, jo l'imagino, doncs això, oriental, tranquil·let, baixet, una mica rodanxó, i una mica murri, i que somriu perquè no es pren a ell mateix massa seriosament. I jo crec que això és fonamental en qualsevol activitat educativa.
Clar, perquè què passa quan ens prenem massa seriosament? Si et prens molt seriosament, la perfecció és com un dels objectius i potser és molt, molt complicat arribar-hi i molt frustrant i potser no cal.
Bueno, l'Anna Manso, que també és una gran escriptora, l'Anna Manso diu que la perfecció mata i que el sentit de l'humor salva vides. Doncs és això. Quan ens tornem amb aquest afany com de perfecció, que no sé si és tant de perfecció, ens tornem fonamentalistes. I això tot arreu, però jo diria que en educació és especialment lamentable. Aquests dies tornava a sentir la polèmica de lletra de pal o lletra lligada. No? Hi ha gent que seria capaç d'esbatussar-se per això, dius, per l'amor de Déu, si del que es tracta és de que llegeixin i escriguin. Però quan un s'agafa molt, no, això s'ha de dir d'aquesta manera. No? Els mestres i profes estan vivint, m'atreveixo a dir, un autèntic calvari amb tot un tema de paperassa, de nomenclatura, de formulacions i reformulacions, i ho dic també en alguna de les reflexions, el professorat es passa més temps escrivint i fent paper sobre avaluació que avaluant, més temps escrivint sobre objectius que fent classe i podent reflexionar sobre el fet de fer classe. És que és un moment una mica complicat, pels mestres necessitaran... Els animo a que comprin el llibre i se sentin una mica més tranquils.
No és gens fàcil. Suposo que també cal acompanyar-los, no? Perquè moltes vegades trobem suplements de diari, programes de ràdio, llibres, pensant en pares i mares, en les famílies, en com acompanyar les criatures, però els docents, al final, són els que gairebé passen més hores amb els nanos de dilluns a divendres i potser no tenen tant d'acompanyament.
Una mestra de Cardedeu, deia la Vanessa, deia que els mestres són el col·lectiu punching ball de la societat. Perquè és allò, és tothom durant la pandèmia són, recordeu, irresponsables, si posaven massa feina, com els hi poseu tanta feina? Si no posaven, però com és que no els hi poseu feina? Com és que no voleu tornar a l'escola? Però com torneu a l'escola, irresponsables? És complicat. És complicat ser professor i realment jo crec que acompanyament necessiten, però sobretot el que necessiten és que els deixin una mica tranquils, per favor, que puguin aplicar tot el seu saber i el seu saber fer i el seu saber estar i tot el la bona voluntat i els coneixements que tenen, que els puguin aplicar amb tranquil·litat, sense tenir direccions i administració a sobre, que diuen, no, ara heu de fer el paper aquest, ara heu de fer això de qualitat, ara heu de fer no sé quantos, ostres, tu, que puguin ensenyar.
En principi, d'aquí una setmana, hem convidat a l'Aina Taravini, de la Fundació Bofill, que acaba de publicar un estudi sobre la importància que els docents estiguin bé, perquè si ells no estan bé, serà complicat que les criatures estiguin bé.
Bueno, m'agafes una mica així. Vaig llegir alguna notícia en relació a això i em va saber greu perquè una de les coses que em penso que deia l'Aida era que el col·lectiu, que la comunitat educativa que no havia sabut entendre o acceptar aquestes innovacions. Jo em sembla que tractar la comunitat educativa d'inepta o d'ignorant no és un gran inici.
La setmana vinent, a veure què ens explica. Estarem atents. Ara seguim amb els contes del mestre Sanyat. Al matí a Radio Estel estem amb en Juanjo Fernández, acaba de publicar Contes del mestre assenyat per educadors. Són contes adaptats, il·lustrats i reflexionats per ell mateix. Abans dèiem que ets creador de Dibupa i Visual Thinker. Ara en parlem, però abans, els oients que vulgueu el llibre, l'únic que heu de fer és trucar-nos. Tenim un exemplar que, si truqueu ara, a més, us el pot signar i us asseguro que fa uns dibuixos que és que sembla ben bé que és que estiguis, clar, dins del llibre. Ens podeu trucar al 93 409 20 27 93409-2771, si voleu un d'aquests exemplars dels contes del mestre assenyat per educadors, o enviar-nos un WhatsApp, el que sigui més ràpid, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. I parlem d'aquesta capacitat per dibuixar. Per què t'acompanya sempre dels dibuixos?
En realitat, la faceta aquesta més de visual thinker és relativament recent. Després, pensant-hi, miro enrere en la meva vida i veig que sí que sempre he anat fent dibuixos i acompanyant també materials per als meus alumnes amb dibuixos. Però sí, és relativament recent, a partir d'un llibre de Mike Roth, que és un visual thinker i que és pròpiament potser l'inventor del concepte de sketch note, que seria la presa de notes visual. No? És allò de fer dibuixos mentre estàs rebent una conferència o això, i vas dibuixant. Això que molt sovint, des de les famílies i des d'alguna escola també, doncs s'ha criticat. O sigui, que segons com tu prens notes o prenies notes a les reunions i et senties com malament, no? Com si no estiguessis prou atent, quan és al contrari. El visual thinking, una de les coses meravelloses que té, és que t'has de concentrar molt en allò que se t'està dient. I llavors això passa pel cervell, passa pel cor, per les teves emocions, i acaba sortint a través de la teva mà sobre el paper o sobre el suport digital.
Doncs tenim aquests dibuixos acompanyats del text, de les reflexions. El que segurament molta gent s'està preguntant, el llibre és útil independentment de l'edat de les criatures que tinguem al nostre voltant? Infants, joves?
Jo crec que sí. Com a mínim, jo he fet servir aquests contes en xerrades adreçades a famílies que tenen fills d'edats diverses.
Per exemple, tenim a un arquer que vol caçar la lluna. Aquí parles de la constància, dius que educar és insistir. Apareix molt la constància i l'observació. Sí. És que l'observació caracteritza el bon educador. Aquí tenim el conte de les llavors, a Manxín, que educar és observar, educar és ser constant, educar és estimar. Hi ha com unes idees clares que, si les tinguessin com a premissa, poden ser realment útils?
Espero que sí. És que, al final, jo he estat professor durant 20 anys, i, bueno, i monitor també, i catequista, i al final vas veient que les coses veritablement importants, les fonamentals, són aquestes, i acaben basant-se en el fet de que estimes allò que fas i estimes les persones a les quals t'adreces, i aquesta estimació passa per fixar-te en les persones i per aquesta mirada, que no és una mirada que jutja, sinó que és una mirada d'esperança. No es pot ser bon pare, bona mare, bon profe sense tenir esperança. Bueno, sí que es pot, però quina tristor. Que siguem capaços de mirar, i de mirar més enllà, mirar les grans possibilitats, tot el potencial de cadascun dels nostres alumnes.
Home, el professorat, si no té esperança, malament, perquè a vegades les famílies amb 2-3 fills es desesperen perquè és difícil la gestió, i el professor sempre tenen mínim 25 nanos a l'aula. És cert que són professionals, però han de tenir molta esperança, perquè gestionar 25 de cop amb necessitats que possiblement no coincideixen no és gens fàcil.
No. D'aquí plora la criatura. Per això insistia en que és tan important que el professorat pugui fer la seva feina amb tranquil·litat, perquè efectivament no és fàcil. I a més, els mestres i professors, encara que sembli mentida, també són persones i tenen les seves pròpies dificultats personals i les seves pròpies famílies. I ostres, quan es posen allà en moda educador, en moda professor, i a mi és una de les coses que més m'apassiona i m'admira en les reunions d'avaluació, el veure aquests bons educadors que veus que coneixen profundament els seus alumnes, i que hi creuen molt, i que són capaços de fer el que sigui, a veure si aconseguim que pugui entendre, o que pugui superar, que pugui millorar, que pugui arribar a assolir el màxim del que pugui assolir.
Després de tants anys, deies, 20 com a professor, i després molts també com a formador, què és el que més et pregunten quan acaba les xerrades? No sé si hi ha uns temes estrelles, un quan es tracta de famílies, un altre quan es tracta de mestres.
En general, la gent és de poc preguntar. Això seria el
més...
Encara? Sí. És de poc preguntar. Potser on hi ha més preguntes en la xerrada sobre adolescents, acostuma a haver-hi una pregunta estrella, que és quan dura l'adolescència?
I quan dura?
Dels 12 als 18. Va. Jo sempre dic això. La meva filla doctora sempre diu, no, papa, perquè això... Dic, va, d'acord, el que digui la biologia, però dels 12 al 18. És a dir, no fem més grans abans d'hora els nostres fills, deixem-los que siguin infants, i no allarguem per darrere per no convertir doncs, els nostres fills en adults Peter Pan i aquestes històries. És potser una de les preguntes més habituals. Una altra, en la xerrada sobre els deures, és si els germans poden estudiar junts.
Això ho pregunten?
Sí, això és bastant habitual. Bé, clar, també tenim els pisos que tenim i potser en segons quines situacions... Doncs, jo sempre dic que si no s'atabalen i...
Si no es fan nosa...
Si no es fan nosa, és extraordinari perquè tindran el record, l'experiència d'haver estat jugant junts i parlant junts i això, i a més aprenent junts també. És poc probable. És poc probable. Jo per això sempre dic, home... en la mida del possible procureu que disposin d'un espai. Si la casa és la que és i no pot haver-hi una altra habitació, doncs que en setmanes alternatives un ho faci a la sala i l'altre en la seva habitació. I fins i tot creem un cert espai que només és per fer els deures, per fer la feina, que pugui resultar fins i tot un pèl atractiu, no?, a fer això.
I en el cas del professorat, perquè és una feina que no és fàcil, però sobretot des de la pandèmia ha estat especialment complicat quan estaven confinats, quan tothom s'havia de reinventar, i els mestres també, quan les famílies esperaven que els mestres solucionessin unes hores perquè allò s'havia de combinar amb la feina, no em vull imaginar els pares i mares mestres, però després la tornada i tot el que ha suposat, no?, per molts nanos que han tornat després de la pandèmia més angoixats, més neguitosos.
Hem tornat tots, més angoixats, més neguitosos, jo, a veure, salvant totes les distàncies, però jo cada vegada més crec que estem vivint una mena de estrès postraumàtic, de tots plegats, com a societat. I si et fixes, no sé si us passa, però quan intentes recordar coses que han passat durant aquests 2 anys, és difícil. L'altre dia ens passava amb la colla d'amics de dir, sí, perquè al cap d'any el vam fer junts. El vam fer físicament. Segur. Estem en una mena de bruma, d'això, i també passa amb el professorat, que a més, el professorat està també una mica en estat de xoc veient com estan els alumnes. Que hi ha unes coses, si ja es veien coses bastant al·lucinants, doncs ara encara més. No? I a nivell de coneixements... i a nivell, sobretot, de salut mental. No? Hi ha unes situacions que no s'havien abordat mai fins ara.
Doncs tant pel professorat com per les famílies, si volen trobar un espai de reflexió, de calma, de trobar-te amb tu mateix, no?, de poder pensar i de deixar-te acompanyar per aquest mestre assenyat, és tan senzill com aquest conte, Contes del mestre assenyat per a educadors, amb 6 contes adaptats, il·lustrats i reflexionats per en Juanjo, que recordem, divendres de la setmana vinent, a 6:45 de la tarda, es presenta a la nova llibreria Claret, al carrer Sicília de Barcelona, que estaràs acompanyat de Mario Serra, i bé, que serà una estona, no?, per compartir també experiències i per parlar de...
Hi haurà contes, hi haurà enigmes, hi haurà pastetes i estarem tots de bon humor.
Doncs ja ho tenim, divendres 16, 6:45. Moltes gràcies, Juanjo Fernández.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Radio Estel.